d'ego, no? Ego, de voler estar sempre al davant, de voler donar el màxim, de donar més del compte, perquè no, jo crec que no cal donar tant, que em van fer pensar: Pilar, estàs fent la regata? Vols gaudir-la? Gaudeix-la. Baixa una mica el pedal, treu una mica el pedal de l'accelerador i gaudeix de passar-ho bé, que sortirà igual de bé. I vaig baixar el ritme, la vaig gaudir, i quan més la vaig gaudir és quan millor navegava el barco, com més còmode estava jo, malgrat les circumstàncies de no estar-ho passant, de no ser còmodes.
Bueno, és que crec que les regates també es guanyen amb aquest saber-se dosificar, no? Que és un de les dificultats, sobretot quan ets competitiu, que tothom que digui que no és competitiu, quan entres en una regata i t'hi poses, et surt la competició de dins. Com et gestiones, no?, aquests límits i conèixer quan has de parar i cedir, quan apretar.
Aquest va ser el meu aprenentatge. No només la gestió, sinó el fet de que, al canvi de la fi, jo no volia estar patint, posar tope de vela a dalt, portar hores de canya. Això és el que fa que estiguis al davant. Llavors vaig decidir jugar una mica, no tan agosarada, no arriscar-me tant, sinó anar una mica més dosificada durant tota la regata, i si m'agafava en el segon lloc, perquè els de darrere també anaven molt ràpids, anaven molt forts, doncs que me l'agafessin. Però al cap i a la fi el que volia era gaudir-la. I quan més la gaudia, més era capaç de mantenir la meva posició, tenia com la ment més clara, i em feia fer que les decisions tàctiques també fossin més acertades, i això és el que em va permetre finalment acabar l'última etapa en segona posició. Tot i que al final vaig quedar quarta, però molt contenta, perquè vaig quedar a 12 hores només del tercer. I li vaig enganxar, li vaig recuperar, portàvem la diferència 5 dies i vaig recuperar-li 4 dies i mig.
Jo crec que seguiu una etapa més i guanyes.
Ho vaig pensar, però això també és una mica l'ego, no? El fet de que jo puc en tot. Ja ho estava gaudint, sabia que acabava, sí que, Laura, sí que ho vaig pensar, però ja està, això no cal, no? Arribes, acabes i gaudeix el que tens, que també és important. No està malament haver acabat una volta món en quarta posició.
Malament haver-la acabat.
Perdó, tens raó. Totalment d'acord amb tu, Laura. No està malament haver acabat... A més, la primera etapa em va anar bastant malament, vaig quedar desena, em sembla, i anar recuperant fins a la quarta posició ha estat molt bé. I com dius tu, no és la posició, sinó és el fet d'haver-la acabat. També. Però passa a dir que tenia aquest doble joc, no? Entre la part material d'aconseguir una bona posició i la part mirant més d'estar bé amb mi, de passar-ho bé, no? De tampoc demanar-me tant, tampoc ser tan poc flexible amb mi, tampoc fustigar-me amb el fuet, no cal. Jo volia arribar a un punt entremig i crec que al final ho vaig aconseguir.
Doncs ens hem quedat amb moltes ganes de navegar amb tu a la propera. Et diria, quan sàpigues el projecte, explica'ns-el. No ens dones cap pista, eh?
No. Cap ni una.
Haurà de ser més gran, espero, l'embarcació.
Bueno, potser una mica més que la meva, segur.
Fàcil és. Gràcies, Pilar, per oferir-nos aquesta estoneta i t'anirem seguint. Sisplau, continua explicant-ho a les xarxes, perquè crec que, a part de viure amb tu aquestes experiències que moltes persones no viurem, perquè no creuarem mai l'oceà sencer ni donarem la volta al món, ens agrada poder anar visquent i seguint-vos.
Perfecte. Jo també crec que cadascú té el seu somni i els seus camins i si es pot fer realitat, doncs perfecte. Jo tota la vida per intentar aconseguir el meu somni, l'he aconseguit ara, de més gran, però per sort ara sembla que apareguin més somnis, no?, per complir.
No, somnis sempre n'hi haurà, segur. Gràcies per acompanyar-nos i molta sort en aquest futur projecte.
Doncs gràcies.
La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
Al Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Juan López en los controles, la fiesta va a explotar.
Escúchanos cada sábado desde las 2 en el Prat Radio.
Diversión divertida, ven y únete a bailar con Juan López y Dimi. no te puedes parar.
La música variada y de fiesta para toda la familia te espera.
Loco, ¿tú eres perfecta?
No ho sé.
¿Y tú?
Pues claro que sí.
¿Y tú, que ets perfecta?
¿Pero ni algo perfecta?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecta.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
La policia local del Prat ha celebrat un any més el Dia del Patró amb un acte a l'Auditori del Centri.
La violència institucional i digital ha centrat la commemoració del Dia Mundial per l'eliminació de la violència vers les dones al Prat.
I els càntics flamencs han ressonat avui dissabte amb força al Teatre Modern del Prat. El motiu ha estat l'edició número 40 del Festival Popular Andalús, organitzat per la Casa d'Andalusia.
El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Continguts en xarxa.
El projecte ENCAM és una nova instal·lació científica única per a l'estudi de materials i tecnologies que promoguin les energies verdes i una economia sostenible. Parlem de materials sostenibles per a bateries, vehicles elèctrics o plaques solars. Físicament, els laboratoris d'ENCAM es troben a Alba, però ha estat impulsat conjuntament pel Sincrotró, l'ICN2, l'ICMAP CSIC i el PIC IFAE. S'emmarca en el projecte de materials avançats del programa Plans Complementaris, finançat pel Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats i la Generalitat de Catalunya amb el suport dels fons Next Generation de la Unió Europea. Parlem amb Laia Torres Aribau, de l'Oficina de Comunicació de l'Alba, Núria Bagués, científica del Sincrotró, i en Jordi Arbiol, investigador i CREA i coordinador científic del projecte. Comencem amb el Jordi. Jordi, aquesta infraestructura... Ara debatíem si és INCAEM o INCAEM. Quin tipus d'instrumentació inclou?
Hola, doncs sí, inclou diversos tipus de microscopis que després l'avantatge que tenim és que estan lligats a diferents línies de llum sincrotró. Llavors, per començar, aquests tipus de microscopis ens ajuden a veure els àtoms i a partir de visibilitzar com aquests àtoms estan formant la matèria, podem entendre els processos que, en aquest cas, en materials dedicats a aplicacions en energia, ens permeten entendre els processos aquests pels quals podem obtenir aquestes noves fonts d'energia. Llavors, aquests microscopis n'hi ha des de microscopis electrònics, que en comptes de llum visible o fotons treballen amb electrons, o microscopis de forces, que són microscopis de forces atòmiques o forces túnel, que ens permeten també visibilitzar les superfícies dels materials i veure també els àtoms com reaccionen davant de processos químics o processos físics.
Mm-hmm. I en el teu cas, Núria, per exemple, el teu paper dins d'aquest projecte com a científica d'un dels laboratoris, quin és?
O sigui, jo bàsicament estic com a responsable d'un d'aquests microscopis que formen part de la infraestructura, en aquest cas el que és un microscopi de transmissió d'electrons, que se'n diu. I fins ara, bàsicament, el que hem estat fent com a part d'aquest projecte és vetllant per la instal·lació, la preparació de les sales perquè on s'ha d'instal·lar aquest microscopi, i hem començat a fer també la posada en marxa d'aquest instrument i alguns dels accessoris que venen amb aquest instrument, i començar a fer alguns testos per entendre com funciona l'equip i poder-lo posar en marxa quan entrem en operació, que bàsicament això vol dir quan obrim el microscopi als usuaris, a la comunitat científica que pugui venir a fer-lo servir.
O sigui, que ara mateix l'esteu tastant, no?
Sí,
esteu en un període de proves, diríem.
O sigui, estem finalitzant el període de proves, diríem. Uh-huh. O sigui, estem finalitzant per poder començar a posar en marxa a partir de l'any que ve.
O sigui, a punt de posar-li el llacet per ser estrenant, no? O sigui, en el fons aquests 2 anys han sigut
bueno, corregiu-me vosaltres, el disseny i la, bueno, disseny o la compra, la idea que hi posaríem, i ara ja tenim la instrumentació, llavors, tots aquests microscopis que parlaven, a l'Alba físicament i gestionats per aquests centres que he mencionat.
Quins tipus de materials o de projectes pot estudiar l'INCAEM?
O sigui, la idea és que l'abast de materials és bastant gran, no? O sigui, pot estudiar materials que van des d'intentar millorar, no?, en temes d'energia per obtenció d'energia neta i tecnologies sostenibles, materials que ens ajudin a millorar la nostra vida quotidiana, temes de salut i medi ambient, o temes d'innovació industrial i compatibilitat. Per exemple, si parlem en el cas d'energia neta i tecnologies sostenibles, aquests instruments, no, ens permeten, que és el que comentava el Jordi, podem anar a veure, no, a escala atòmica, però és que, a més, podem anar a veure les reaccions que estan passant quan fem servir els dispositius. Per exemple, quan tenim una bateria funcionant, podem anar a mirar quan carreguem i descarreguem la bateria i analitzant el moment en què s'està produint aquesta càrrega i descàrrega, i això bàsicament ens permet optimitzar, no, aquests materials. Un seria el cas de les bateries, un altre, per exemple, és tot el tema de catalitzadors, no? Que catalitzadors al final són materials que ens permeten fer processos més ràpids o més fàcils, i per exemple hi ha un dels casos que és com l'obtenció del que se'n diu hidrogen verd, no, que es pot fer servir per piles o per combustibles, i llavors el que a nosaltres ens interessa aquí és trobar nous catalitzadors o catalitzadors que ens permetin l'obtenció d'aquest hidrogen verd que normalment es treu de l'aigua en comptes de combustibles fòssils. I el Jordi, no sé si vols explicar aquí alguna miqueta més, extendre, perquè sí que vosaltres teniu justament un cas d'un estudi sobre això de catalitzadors en hidrogen.
Sí, justament, o sigui, la Núria ho ha explicat perfecte. Es tracta una mica d'anar a escales que no es poden veure amb, és a dir, amb instruments normals. I l'avantatge de tenir-ho al sincrotró és poder-ho relacionar amb diferents tècniques alhora. Per això dintre de l'INCAEM, del títol, posem aquesta part que és in situ, que vol dir veure els mecanismes tal com estan passant mentre està treballant els processos, i també correlatiu, vol dir que podem mesurar-ho en diferents tipus de microscopis diferents i de cada un veure diferents parts del procés. Per exemple, com ha dit la Núria, que és la que s'encarrega en aquest cas del microscopi electrònic, en el microscopi electrònic podríem arribar a veure els àtoms. I això que ha dit ella d'un procés en el qual podem obtenir hidrogen verd, sabeu que l'hidrogen és un dels combustibles del futur,
sí,
perquè és un element que no contamina, no? I les reaccions tu pots tenir com un gas, fent servir el gas natural, per exemple, però quan es crema produeix CO2, i aquest CO2 doncs és contaminant, com sabem, amb tots els processos de gasos hivernacle que estan provocant el canvi climàtic. En el cas de l'hidrogen, quan es crema, produeix aigua, i l'aigua és neta, és simplement vapor. Llavors, en el cas del procés químic, imagineu un material catalític que és només un material que el que fa és agafar la molècula d'aigua, que d'aigua en tenim moltíssima, en els mars, oceans, rius, llacs, l'únic que hem de fer és descomposar aquesta molècula d'aigua, trencar-la. Però per trencar-la necessitem que hi hagi un material que l'oxidi, la redueixi, trenqui aquest enllaç atòmic. I en aquest cas, dintre d'aquest tipus de microscopis, hauríem de poder arribar a veure aquest trencament i veure com actuen aquests catalítics, que poden ser metalls o òxids, veure com van canviant les propietats, si s'oxida, si es redueix, quins canvis es produeixen allà, o com canvia l'estructura d'aquest material quan trenca aquestes molècules d'aigua. I això veure-ho mentre està passant, durant el procés químic de la reacció.
És fascinant, no? Sobretot des del desconeixement i veient-ho des de fora, escoltant el que expliqueu. INCAEM, ho hem explicat, combina microscopis, llum de sincrotró i supercomputació. Per què aquesta combinació i què és el que aporta que abans no es podia obtenir?
Exacte. Fixeu-vos, per exemple, el microscopi que en aquest cas s'ha instal·lat a Alba, que s'està instal·lant, i la Núria ho sap prou bé, ara acabarem d'instal·lar-lo a finals de desembre. És un dels primers microscopis d'aquestes característiques, o sigui, al món se n'han instal·lat dos o tres, i aquest serà el tercer o el quart. Llavors, l'avantatge d'aquest és que és un dels únics que està posat en un sincrotró, d'acord? i això ens permet que tots els experiments que estem fent dintre del microscopi podem treure la mostra i posar-la també en una de les línies sincrotró, amb la qual podem fer diferents experiments amb diferents microscopis i diferents línies amb la mateixa mostra. Per tant, un mateix material es pot visualitzar des de moltes perspectives diferents. I la gràcia de tenir el supercomputador connectat a través dels microscopis és que podem automatitzar tot el que és l'anàlisi de dades. Penseu que els processos aquests passen durant una escala temporal molt ràpida, però generen moltes dades d'imatges, d'espectres, etc., que s'han de poder computar automàticament d'alguna manera. I així és, aquí és on entra la intel·ligència artificial. Estem desenvolupant també algoritmes d'intel·ligència artificial que ens permeten automatitzar no només ja els moviments del microscopi, que podríem arribar a controlar que el microscopi treballés sol, sinó que, a més, ens ajuden a analitzar les dades per tenir molta estadística, per tenir moltíssimes dades que ens acabin donant la resposta adequada a aquell procés.
I aquests microscopis, qui els utilitzarà? Jordi.
Doncs tenim una sèrie de científics de microscopia, en aquest cas la Núria és un d'ells, que ajudaran els usuaris tant acadèmics com industrials per desenvolupar aquest tipus d'experiments, perquè necessitem gent amb una llarga experiència que sàpiga molt de microscòpia, en aquest cas, i que també entengui els materials. I la Núria és un clar exemple de ha fet un doctorat, un postdoctorat molt llarg, i ara té tota aquesta experiència per aplicar-la a tots els diferents usuaris, tant acadèmics del campus de tot Catalunya, però també de la resta de l'Estat i d'arreu d'Europa.
Mira, Jordi, una pregunta, tot i ser de la casa, també necessito saber. Entenc que serà igual l'accés en aquests microscopis com les línies de llum, en el sentit ara que parlava, no ben bé. De...
Sí. No.
És a dir, són científics que no són d'Alba, qui volia anar a parar,
Exacte. És a dir, sí que hi ha una part de recerca que es farà directament des d'Alba, perquè els científics d'Alba també fan recerca. També hi haurà una part dedicada als la resta de partners o col·laboradors que hem ajudat a que tot això funcionés, però el gran motiu pel que Alba desenvolupa totes aquestes tècniques és per donar-la a la resta d'usuaris, és a dir, a la resta de gent tant acadèmica com industrial. I això es farà a través de processos que la User Office o l'oficina d'usuaris d'Alba gestionarà de manera molt semblant a com ho fa amb les línies sincrotró. Per tant, s'obren una sèrie de propostes, o el que es diu calls, són com crides, no?
Durant l'any. Sí, convocatòries, no? Sí.
Convocatòries, exacte. En les quals els diferents científics o gent de la indústria poden aplicar, presentar la seva proposta, i aquestes propostes són avaluades per comitès externs científics industrials que tenen un gran coneixement. Llavors, si ells validen que aquestes propostes són interessants i que el que es vol fer pot aportar llum als seus problemes, com per exemple millorar materials que després es puguin aplicar a la indústria, en aquest cas dedicada a l'energia, doncs aquestes propostes queden aprovades i llavors el sincrotró proveeix aquests usuaris, tant industrials com acadèmics, de temps gratuït perquè puguin desenvolupar els seus experiments.
Bé, una pregunta facileta, per qui la vulgui respondre. Quan parlem de transició energètica, a què ens estem referint?
Bueno, ja vaig jo. O sigui, normalment la transició energètica bàsicament és aquest procés, no, del que volem fer és el canvi del sistema energètic que tenim actual, bàsicament, cap a un model que sigui més sostenible, eficient i respectuós amb el medi ambient. I llavors, bàsicament, l'objectiu és reduir les emissions d'efecte hivernacle que tenim i la dependència dels combustibles fòssils, com seria, bueno, del carbó, el petroli i el gas, i començar a utilitzar fonts d'energia que siguin més renovables, com seria l'energia solar, eòlica, o la biomassa. O sigui, aquesta seria una mica l'idea de la transició energètica i és el que intenta, no, amb el projecte INCAEM, pues, tenir un espai per estudiar projectes, no, que estiguin en aquesta direcció una mica.
La pregunta per acabar, per als dos, per la Núria, per al Jordi, Què espera INCAEM aconseguir en els pròxims anys? És a dir, ja teniu algun projecte concret a la vista o reptes que us agradaria afrontar?
Bueno, començo jo. Si jo, de moment, aquest mes com a repte personal és vull veure-ho en marxa i que comenci a funcionar. No? Després de portar dos
que
anys...
Que no és poca cosa, eh?
Instal·lant, no? Posant en marxa la infraestructura, no? És poder veure per fi, no?, com funciona això, com les diferents institucions que estan implicades col·laboren i com s'empeny això endavant una miqueta. És com més el que m'agradaria veure i espero que, bueno, que pugui ajudar a molts projectes de recerca a tirar endavant.
Sí. I el Jordi?
No, no, totalment d'acord amb la Núria. És ara que per fi sembla que ja està tot fet, ha sigut molt llarg. La Núria ho ha patit molt, això. Vull dir, és de la que s'ha implicat més, per exemple, en un dels microscopis. Després n'hi ha quatre més. O sigui, hi ha tota una bateria d'equipament. Però el que s'ha de veure és ara... No veure, o sigui, hi ha convocatòries obertes d'altres projectes en les quals s'estan demanant recursos per poder materialitzar aquesta recerca que volem fer d'investigació, i tant amb cel·les solars com amb nous catalítics com amb bateries, també moltíssim.
Doncs res, nosaltres esperarem el fruit de la vostra feina, perquè la nostra realitat és una altra. Nosaltres l'únic que fem és esperar els resultats que obtingueu, que no dubtem que seran satisfactoris i beneficiosos per la societat. Moltíssimes gràcies, Jordi, Núria, Laia. Que vagi molt bé.
Gràcies.
Fins a la propera.
Gràcies.
Continguts en xarxa.
El Prat Ràdio ha celebrat el Dia Mundial de la Ràdio amb una programació especial des del cèntric Espai Cultural.
L'antic carrer Rector Martí Pinyol ha rebut el nom de Fermí Marimon en homenatge al cineasta que va néixer el 1932.
Tot a punt per les jornades gastronòmiques i les festes de la carxofa a Prat.
Vols saber tot el que passa a la teva ciutat? Aquesta és la teva emissora, el Prat Ràdio. 91.6 de l'FM. Sintonitza.
La borrasca Harry arrasa amb la platja del Prat.
El Teatre Cadis acull a Torremuntades la tercera edició de Fer Teatre Costa.
El Rotary Club del Prat impulsa un concurs de poesia per promoure la pau i la convivència.
En surt de l'aeroport de Prat aquest matí quan un avió Airbus A321 procedent d'Istanbul ha fet un aterratge d'emergència per una amenaça terrorista.
El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
L'Espai de la Granja de la Ricarda ha acollit la primera edició del Parc de Nadal.
Èxit de la 52a Fira Avícola de la Raça Prat.
Un any més, el Prat Ràdio es converteix en ajudant dels Reis d'Orient, amb la campanya solidària de recollida de joguines de la Creu Roja del Prat.
I el Prat al Pessebre Vivent és un dels moments més esperats de l'època nadalenca.
El Prat Ràdio t'ho vam explicar. El Prat Ràdio sempre present en tot el que passa al Prat.
Mama, look up the mountain. Tots els dijous, de 10 a 12 de la nit, al 91.6 de la FM, la millor música amb autèntiques arrels jamaicanes a Reggae Sessions. Papa, look up the sky. I'm going up
there. Los sábados te invitamos a un viaje en el que conectamos la literatura con cine, música, teatro, arte y cómics. Viaje a Ítaca, el magazine cultural del fin de semana, todos los sábados de 10 a 1 en El Prat Radio.
Loco.
¿Tú eres perfecta?
No ho sé.
¿Y tú?
Pues claro que sí.
¿Y tú que eres perfecta?
¿Pero ni algo perfecta?
No ho sé.
Claro que no.
¿No? No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B.
La moto de Sasha, todos los martes de 9 a 10 de la noche, un programa donde hablaremos de... No recuerdo nada. La moto de Sasha... Esto es absurdo. La moto de Sasha...
Són dos quarts d'una.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Bona tarda, us parla Rocío.